dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dimarts 3 de desembre. Comença un dia més. La periodista constantinenca Judit Sabaté ha rebut un dels premis de periodisme Mañé i Flaquer que organitza l'Ajuntament de Torredembarra i la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els premis s'entregaven aquest passat dissabte. Judit Sabaté ha guanyat ex aequo el premi en la modalitat de comunicació local per l'article sobre els abusos sexuals a nens de l'antic rector de la parròquia de Constantí entre 1972 i 1973, un article que publicava a Tarragona Digital el passat mes de febrer. Avui, a l'entrevista del dia, ens acompanyarà la periodista Judit Sabaté. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap al final del programa repassarem totes les propostes culturals d'aquest dimarts. Dimarts 3 de desembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. En titular hi llegim que els municipis turístics demanen més finançament. Salou, Cambrils, Calafell, Vilaseca i el Vendrell multipliquen les seves despeses per donar servei a residents no empadronats i visitants. És la notícia que haurem portat avui al diari, en què també es fa ressò del que ha aconseguit el barber que ha tallat el cabell a canvi d'una joguina. El corte de pelo solidario en Vilaseca aconsegue casi 600 juguetes, és el titular, i ens mostra la imatge del barber Juan Gómez, que està acompanyat de totes aquestes joguines que ha aconseguit tallant el cabell de manera gratuïta a canvi d'una joguina. Seguim amb la portada del Més Tarragona. El titular és: un intern de Mas d'Enric colpeja i llença dos funcionaris escales avall. Els dos treballadors es troben de baixa mentre Comissions Obreres denuncia els problemes que provoca la convivència dels presos amb problemes psiquiàtrics amb els de règim ordinari. En una portada on també es fa ressò avui al Més Tarragona que més de 600 comerços encenen les llums de Nadal a Reus. L'enllumenat suma tres carrers, Carnisseries Velles, la plaça de la Sang i el Vidal i Barraquer. En fotografia veiem la imatge de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, al centre amb alguns dels botiguers que participen de l'enllumenat de les festes nadalenques d'enguany. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que obren portada amb una entrevista que fan a Joan Martí Pla. Ha repetit com a alcalde de Perafort Puigdelfí i ha aconseguit arribar a la presidència del Consell Comarcal del Tarragonès, que compartirà amb els socialistes. El titular de l'entrevista és una cita del mateix Joan Martí Pla, que diu que els municipis necessiten mancomunar serveis. Al Tarragona Digital, una lluita constant per trencar barreres. La vida de 31.000 tarragonins amb discapacitat física. Les entitats alerten que, tot i que s'ha avançat molt en accessibilitat, encara manca sensibilització social. I a l'Infocamp hi llegim avui que Tarragona commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El manifest es llegirà aquest dimarts 3 de desembre a 11:15 del matí a la plaça de la Font. Seguim amb la portada del Punt avui, titular sense pressa, i llegim: Esquerra Republicana afronta la negociació per la investidura cap al gener per poder centrar-la en la sobirania i la solució al conflicte. Sánchez exigeix el desbloqueig i treballarà per portar Junts per Catalunya a una abstenció que implicaria tot el govern català. Aguirre pressiona dins del Partit Popular per investir el dirigent socialista en solitari i Ciutadans proposa un pacte constitucionalista. En imatge de portada avui veiem a Messi, que va recollir ahir a París la seva sisena pilota d'or, un guardó que el consagra com a mite del futbol. El titular és: Messi és llegendari, el 10 del Barça es converteix en el primer futbolista de la història a aconseguir 6 pilotes d'or i diu que té corda per continuar gaudint. Una imatge similar és la que trobem també en portada avui a La Vanguardia, amb el titular Messi guanya la seva sisena pilota d'or, el jugador del Barça aconsegueix el tron i supera Cristiano Ronaldo. En una portada en la qual també avui ens diu La Vanguardia que Europa assumeix el lideratge contra la crisi climàtica. Brussel·les obre la conferència de Madrid amb anuncis d'inversió en un Green Deal. El periòdico Espanya insta Europa a liderar la lluita pel clima. La iniciativa de la Unió Europea ha de vèncer les resistències de Polònia, Hongria i Txèquia. El diari Ara Casado ofereix els seus vots a Vox per la mesa del Congrés. El líder del PP condiciona a Ges el suport dels d'Abascal a Ciutadans, cosa que els ultres refusen. Ciutadans demana una reunió amb PSOE i Partit Popular busca una investidura que eviti Esquerra Republicana. A El País, la ONU pide medidas urgentes para revertir la crisis climática. El daño es más grave de lo esperado, segons diu la institució. A la portada de l'ABC, en aquest cas, el titular és que Esquerra Republicana juega con las prisas de Sánchez para ser presidente. Le recuerda que sobre la mesa está el derecho de autodeterminación y que no garantiza la investidura antes de Navidad que quiere la Moncloa. Arrimadas pide evitar el pacto del insomnio con un acuerdo Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Y a la portada de La Razón, Casado acepta una reunión con Sánchez y Ciudadanos dice desde el no. Arrimadas lanzó su propuesta de un encuentro a tres sin consultar a Génova. El líder del Partido Popular lleva 22 días esperando que el PSOE le llame.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui amb un protagonista absolut i únic és Leo Messi després d'aixecar ahir la seva sisena pilota d'or. A Mundo Deportivo, Messi amb les 6 pilotes d'or obtingudes és el protagonista de la foto de portada. Messi, Leo gana un sexto balón de oro sin precedentes que une a De Best y la bota de oro en un año histórico. Lo que siento por el Barça va más allá de un contrato, dijo el argentino visiblemente emocionado. Al diari Sport també Messi i les 6 pilotes d'or són els protagonistes de la portada. El futbol solo tiene un dios. Leo Messi se convierte en el único jugador de la historia que consigue el sexto balón de oro. Mi sentimiento por el Barça va más allá de cualquier papel o firma. Es un honor jugar aquí. Fins i tot a Madrid també avui Messi és el protagonista, el Marca, amb les 6 portades de les 6 pilotes d'or que ha aconseguit Leo Messi al llarg d'aquests últims 10 anys, el 2009, el 2010, el 2011, el 2012, el 2015 i el 2019. Per a la història, Messi sexto balón de oro, se va acercando el momento de la retirada. I al diari AS, Messi, el argentino, hace historia con su sexto balón de oro. Nunca he dejado de soñar y de disfrutar con el fútbol como cuando era niño. Soy consciente de la edad que tengo, sé que se acerca el momento de la retirada. Doncs aquestes són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 3 de desembre. Fem una pausa, d'aquí uns moments parlem amb la guanyadora del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer del Camp de Tarragona en la modalitat de comunicació local, la periodista constantinenca Judit Sabater.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Villarreal B. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
La periodista constantinenca Judit Sabaté ha rebut un dels premis de periodisme Mañé i Flaquer que organitza l'Ajuntament de Torredembarra i la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els premis s'entregaven aquest passat dissabte. Al vespre, la Judit Sabaté ha guanyat ex aequo el premi en la modalitat de comunicació local per l'article que publicava el passat mes de febrer sobre els abusos sexuals a nens a càrrec de l'antic rector de la parròquia de Constantí entre els anys 1972 i 1973. Avui tenim amb nosaltres a la Judit Sabaté. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I moltes felicitats
moltes
per aquest
gràcies.
Premi. Escolta, què se sent amb això de ser premi al periodisme de la demarcació de Tarragona, premi de comunicació local?
Doncs satisfacció per la bona feina feta, juntament amb el meu company, el Didac Montoliu, perquè vam estar els dos treballant colze a colze amb aquest tema. Sense un no hauria sortit l'altre tema, de fet. Mm-hmm. Per tant, estem els dos molt, molt contents.
Ara parlarem, perquè com dèiem és un premi ex aequo, com tu dius, amb el teu company també de Tarragona Digital, el Didac Montoliu. Ell també publicava aquell mes de febrer, al cap d'un parell de dies, aquest cas de les investigacions del Vaticà pels assumptes de pederàstia, tot això que va tenir un rebombori important. Ara en parlarem de tot el que va passar aquells dies, però recordant una mica que també vam parlar amb tu amb motiu d'aquell article per tot el que això va significar, diríem que evidentment és segurament el reportatge amb més ressò de tots els que has pogut fer fins ara.
Doncs sí. Entre aquest i els de les esquerdes, déu-n'hi-do el que estic traient del poble, però sí, aquest va ser el que més rebombori va tenir, també a nivell català.
Diríem que ja en el seu moment ens explicaves que per tu també tenia una rellevància especial a nivell personal, una significació especial per tot el que implicava aquest cas amb persones de la teva família, i que era un article, recordo molt bé una frase que em vas dir, que abans de ser periodista ja el volies fer, aquest article.
Sí. Sí, jo aquest tema sempre l'havia volgut treure a la llum, però no m'atrevia, perquè també a casa era un tema que, on es parlava de portes cap endins, era delicat també, perquè mon pare ja va morir quan jo era molt petita, no, tampoc podia tenir el testimoni directe, només per part de ma mare, i jo el volia fer i em vaig avalentonar una mica a fer-lo quan jo veig el documental de Netflix. I bueno, també hi havien sortit molts reportatges al periòdico i altres mitjans d'abusos a altres parròquies de Catalunya. I llavors és quan jo decideixo, va, doncs ara és el moment, és el millor moment per treure'l, intento buscar testimonis i gràcies també al Ramon, que va voler explicar la seva història.
És un article que doncs, com dius, parteix de testimonis que van frapar molt per sobretot pels detalls, no?, que explicava el testimoni el Joan Maria Ramon, sí, en aquell moment, no? I un article que com bé dius, doncs, va sacsejar molt, diríem, sobretot l'opinió social i aquí a nivell de poble a peu de carrer, no? Un article que va commoure, no sé si dir moltes consciències, no?, però que sí que se'n va parlar molt i que doncs, va tenir després conseqüències fins i tot, no? Perquè al cap d'un parell de dies sortia aquest article del teu, sí, company, el Didac Montoliu, i això també implicava que l'actual mossèn en aquell moment renunciés al seu càrrec, sí, no? Diríem que d'alguna manera, no sé si dic que va servir d'alguna cosa, perquè després també Doncs, evidentment, hem vist que hi ha hagut molts testimonis que darrerament han anat sortint al voltant d'aquestes qüestions.
Sí, aquest tipus d'articles, precisament el que busquen també és això, encara que siguin coses que passin als anys 70, 80, 90, fa que casos actuals puguin arribar a sortir i que es pugui fer justícia ara. Mm-hmm. En el cas del mossèn Morell d'aquí, jo crec que va servir una mica per buscar una mica de justícia en el sentit de que si el Vaticà està investigant una persona, aquesta persona no hauria de poder estar exercint.
Parles del testimoni de gent com el Joan Maria Ramon, després doncs, n'hi ha hagut forces més. Ells també en aquell moment, recordo que comentàvem també, no?, que ens cridava l'atenció el fet de que 40 anys després ells, quan ho feien en públic, demanaven perdó per si havien pogut ofendre algú, no? Una mica amb aquesta doble moral de la societat. En el teu cas, vas tenir algun tipus de reacció directament cap a la teva persona per haver fet aquest article?
Sí.
Si es pot explicar, eh?
Bé, no directament pel meu tema, sinó per el rebombori en general dels dos temes junts. No explicaré qui va ser, però sí que va haver gent que se'ns va llançar a sobre per parlar d'aquestes coses, acusant fals, etcètera, etcètera. Quan els nostres reportatges estaven totalment ben investigats i ben documentats, teníem documents físics, i si els tenim, els tenim. Eren per part de l'Arquebisbat de Tarragona. En el meu cas particular, jo vaig rebre molts bons comentaris, també perquè va ser fa molts anys. El que sí que sé és que, depenent de quina generació del poble, tenien una reacció o altra. La gent potser més gran pensava que aquestes coses doncs, no havien de sortir a la llum perquè havien conegut directament el mossèn. El mossèn, de fet, era una persona força estimada al poble i els hi xocava molt. Tot i que ja se sabia, els hi xocava molt. I deien, no, això va passar fa molts anys i no cal que se'n parli més. Ara bé, la gent més jove de la meva edat, de generacions posteriors, fins i tot de la generació dels meus pares, que és qui va patir els abusos, estaven agraïts.
Com dius, és un periodisme d'aquests, un periodisme de fons, un periodisme d'investigació, un periodisme que malauradament veiem que s'està deixant de fer, no? Aquest tipus de periodisme valent, arriscat, no? D'anar a remenar fins i tot consciències de situacions que, com dius, doncs encara dia d'avui hi ha gent que creu que no se'n pot parlar, no? Un periodisme, Judit, que, com diem, malauradament cada vegada es fa menys.
Sí, el dia d'aquí jo vam parlar de les conseqüències que podia tenir, també a nivell d'anar a atacar, entre cometes, l'Arquebisbat, que és una institució molt potent aquí a Tarragona, de cara a futurs temes que se't poden posar en contra, etc. I també, en el meu cas, en el cas particular de ser de Constantí, de que jo no sabia realment al principi quina repercussió podia tenir i quina opinió podia tenir la resta de ciutadans cap a mi. Cap al dir que és de Tarragona, i ja és un altre tema. Però bé, creiem que era necessari treure el tema igualment.
Com dius, després d'aquest article n'hi ha hagut d'altres també que han tingut força ressò i també relacionats amb l'Església, no? L'Arquebisbat et deu Pobres. Tenir ja assenyalada.
Ja quan truco m'apengen.
Hi havia aquest article també últimament que se n'ha parlat molt, se'n va parlar molt de... en què doncs, posaves a la gent en situació del que s'està vivint a l'interior de l'Església de Constantí, sí. Pel que fa al patrimoni, no?, de Jujol, no?, que molta gent desconeixia que es trobava en aquestes condicions tan deplorables, diguem-ho així, i que també ho treies a la llum, no? Vull dir que han sigut articles que han donat molt que parlar, eh?
Home, jo vull dir, jo m'estimo el meu poble i intento, i jo sempre que puc intento treure coses bones, o que almenys puguin ser bones i que puguin almenys després arreglar coses. En el cas del mobiliari de Jujol, jo recordo entrar a l'església una Setmana Santa i veure que el patrimoni encara estava allí, i ara fa poc també vaig veure que, com dir, l'església estava oberta per no sé què feien. Sí, la Setmana Santa estaven traient els passos per la Setmana Santa, llavors jo em vaig colar dintre l'església directament i vaig veure que encara els bancs estaven arraconats al fons, estava tot el terra ple d'excrements dels animals, el forat encara estava obert quan en teoria havien de fer una coberta provisional, perquè jo vaig estar molt a sobre del tema, i clar, quan veus que diuen que faran una cosa i al cap d'un any encara no està feta, doncs dius, aquí anem a explicar, a veure, anem a investigar i anem a explicar què passa, perquè la gent també s'ho deu preguntar.
Mm-hmm. Al voltant d'aquest últim article de l'Església i del tema de Jujol, també en aquell article s'obrien altres vies que després també s'ha estirat d'aquest fil, com que deixava entreveure també aquesta escletxa que hi ha entre Ajuntament de Constantí i Arcabisbat a l'hora de posar-se sí. d'acord de quin és el problema de fons que hi ha a l'Església, no?
Sí, en aquest cas l'Arcabisbat està convençut de que molta part del problema rau en el subsol, en les canonades que envolten l'Església i el nucli antic de Constantí. Ara bé, el consistori amb els seus estudis, i jo vaig parlar personalment amb l'alcalde, em van dir que les canonades estan perfectament bé. També en aquest cas l'Arcabisbat instava fins i tot a l'EQT, al polígon químic, a que s'involucressin a fer un estudi conjunt per veure si la seva feina, la seva tasca, les seves empreses estaven també influint en el moviment del subsol. És a dir, aquí l'Arcabisbat està buscant una mica de culpable, no culpable, sinó implicació de tots els bàndols per no quedar-se tot ell la responsabilitat.
Com diem, la Judit doncs, fa aquest tipus de periodisme que jo dic doncs, un periodisme de raça, no? Un periodisme vocacional, un periodisme valent, i a vegades doncs, ha de parlar de coses que li toquen molt de prop. No sé si ens sorprendràs amb algun altre tema properament en relació al teu poble, Constantí.
Jo espero que no, perquè espero que tot estigui ben tranquil i ben correcte. Ara sí, estaré sobre dels temes que encara estan vigents, evidentment el tema de les esquerdes, el tema de l'església, el tema de les ocupacions il·legals també, la inseguretat, robatoris també. Me'n recordo que alguna vegada he volgut parlar dels robatoris que hi ha als camps i a les parcel·les que envolten el municipi. Tot el que es pugui fer ressò que sigui cap a bé, jo ho faré, continuaré fent, evidentment.
Doncs recordar que rebies aquest premi aquest dissabte, aquest premi de periodisme Mañé i Flaquer, que, com dèiem, organitza l'Ajuntament de Torredembarra i la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes, juntament també amb el Didac Montoliu, en la modalitat de comunicació local. Aquí ja vaig amb una altra qüestió, Judit. Vèiem que no sé si eres l'única dona que va ser premiada, i ara ja vaig a una pregunta més de gènere, no? Perquè, malauradament, ara que venim de celebrar aquest Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i de l'escletxa que parlem normalment entre homes i dones, no sé si tu, en el teu cas, a nivell de periodisme, has notat aquesta discriminació en algun moment.
Ostres, doncs ara sí que m'agafes, eh? En els premis vam guanyar el premi que el va guanyar un home, jo i el Didac alhora, i el premi Camp de Tarragona el guanyava TAC12, que sí que dintre de l'equip hi havia alguna dona, però sí que recordo a l'escenari a pujar a recollir, potser jo sola, de dona.
Jo crec que a la foto hi ha alguna altra dona, però no sé si formava part del jurat o era del reportatge de TAC12. Però
jo crec que era el reportatge de TAC12, i a dalt de l'escenari, sort que la presidenta del Col·legi de Periodistes és una dona, la Colla. Però jo personalment no m'he trobat mai amb cap cas com aquest. Però ara m'hi fas reflexionar.
Doncs mira.
I potser algun dia torno aquí i en parlem.
En parlem, doncs. Doncs escolta, Judit, una vegada més, moltíssimes felicitats i enhorabona per aquest premi de periodisme. Des d'aquí, doncs, ja saps que seguim molt de prop també la teva feina, que de vegades també et fem participar a les tertúlies i col·laborar, perquè dona molt de joc el fet de que puguem portar una veu doncs, experta en segons quines qüestions, que pugui aportar noves dades i nova llum a segons quins casos que el poble se'n parla i molt, com és el cas de l'Església o com en el seu dia va ser tota aquesta situació que vas tu denunciar. Judit Sabater, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé.
Merci.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia. Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Prendre decisions és difícil, en sabem prou? De quina manera podem encertar amb l'opció triada? Com juguen les emocions a l'hora de decantar la balança? Continuem el visionat emocional de la pel·lícula Els ponts de Madison, amb Clint Eastwood i Meryl Streep, que explica l'aventura amorosa de 4 dies d'una mestressa de casa que decideix continuar amb la seva vida familiar. Maria Palacín és la directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Maria, com va?
Molt bé, aquí estem.
La mare explica als fills, un cop morta, com va conèixer el seu amant. Una història fugaz que fa trontollar la vida tranquil·la d'aquesta mestressa de casa.
Mi marido llevó a los niños a la feria estatal de Illinois. Mi hija compite con un novillo.
¿Qué edad tiene?
Un año y medio, más o menos.
No, me refería a sus hijos.
¡Oh! Michael tiene 17 años y Caroline 16.
Es agradable tener críos.
Sí. Sí, aunque ya no son tan críos. Las cosas cambian.
Siempre lo hacen. Son las leyes de la naturaleza. La mayoría de las personas temen el cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, puede ser un consuelo. No hay muchas cosas con las que realmente puedas contar.
Sí, supongo. Yo soy una de esas personas que lo teme, creo.
Una dona nascuda a Itàlia que s'ha adaptat i que té por al canvi, tot i que sigui, com diuen en aquesta conversa, Maria, natural.
És natural, però hi ha una part de resistència, no? Una part de por. El canvi sempre comporta, de vegades, fins i tot els canvis voluntaris, no? O desitjats, comporta una part com d'il·lusió, com de ganes, com de... Ah, no? Aquesta tensió que es desitja, però alhora també hi ha una part de por, de dificultat, de temor, resultarà apropiat, tindré sort, m'anirà bé, potser ja estic bé així. La comoditat d'una situació vers la incertesa d'una nova situació que potser no em vagi tan bé o em senti malament, no? I això sempre és així, amb canvis voluntaris. Quan ja el canvi és involuntari, quan ja el canvi és algo que m'imposa l'altre o una institució, doncs normalment sempre és aquesta part més negativa, no? De resistència.
Aquest home, un viatger divorciat i sense lligams emocionals, li obre a la dona les portes d'un món nou.
A mí me parece que hay demasiado esto es mío y él y ella me pertenecen. Se marcan demasiados límites y cosas así. Ya sabe.
¿Pero no le asusta estar solo?
Creo que no. Así tengo la impresión de abrazar el misterio.
¿Se ha arrepentido alguna vez?
¿De qué?
Me refiero a su divorcio.
No.
¿No se arrepiente de no tener una familia?
No todos estamos hechos para tener una familia.
Aquest fotògraf, un hippie bohemi, ha hagut de renunciar a una família per tenir aquesta vida?
Doncs segurament ha renunciat per tenir aquesta vida de més, en fi, lliure, no? Lliure de fer el que vulgui sense lligams, no? Emocionals, però sí que està, d'alguna manera, hi ha una necessitat emocional a cobrir, no? I és tenir, d'alguna forma, una cercania, un properament amb algú, no? Tenir un vincle emocional amb les persones. Això no vol dir que necessàriament desitgem tenir una família, però sí tenir un vincle amb algú.
Francesca i Robert connecten de seguida, però també topen amb els condicionants de l'època, una societat rural que no tolera l'adulteri.
Me he retrasado un poco, pero aún quiero ir.
Verá, yo...
Así que...
Bueno, no quiero que me malinterprete, pero me preguntaba si es una buena idea.
Oh...
Hoy he almorzado en la ciudad y me he cruzado con esa mujer, la señora Redfield.
Oh, ya sabrá toda la historia.
Sí. El cajero del supermercado me ha puesto al día.
Sí. Creo que se presenta a pregonero el año que viene.
Me he enterado más del asunto de Lenny de lo que sabía de mi propio matrimonio. Si va a causarle alguna molestia verme esta noche, no se sienta obligada a hacerlo. A veces no preveo demasiado las reacciones de los demás. No quisiera haberla expuesta a una situación comprometida.
Sí, lo entiendo. Ha sido muy amable pensando eso. Robert.
Sí.
Quiero acompañarle. ¿De acuerdo? Nos veremos en el puente tal como quedamos y no se preocupe por lo demás.
Una decisió important. És una bona idea?
És el seu canvi. O sigui, aquesta dona que pren aquesta decisió s'està deixant portar per l'emoció. S'està deixant portar per la seva intuïció i el no està present la família que li recorda els límits, que li recorda els deures, l'obligació, el que és el deure, doncs sent aquesta mina de llibertat. I recorda que abans hem parlat del canvi, de com el canvi, doncs a aquesta persona li costa prendre decisions de canviar, i és com una prova per ella mateixa de dir-se soc capaç de fer alguna cosa diferent, atrevit, assumo un risc. I està disposada a assumir aquest risc per una emoció, no? Per una intuïció. I bueno, això és bo.
Una parella que viu una història d'amor de 4 dies, pel parèntesi recordem-ho, fins que torni el marit i els fills que han anat a una fira amb el ramat, o el que és el mateix. La dona ha de decidir si renuncia a la família i tria el nou amor.
No te vendrás conmigo, ¿verdad?
No hago más que darle vueltas y más vueltas. Sin embargo, no. No me parece que sea lo mejor.
¿Para quién?
Para nadie. No sobrevivirían a las habladurías. Y Richard. Richard nunca llegaría a entender lo nuestro. Le partiría el corazón. Y no se lo merece. No ha hecho daño a nadie en toda su vida.
Puede irse a otro lugar. Las personas se trasladan.
Esta granja pertenece a su familia desde hace más de 100 años. Richard no sabría vivir en otro lugar. Y mis hijos...
Ya son casi adultos. Y tú misma has dicho que apenas te hablan.
Sí, no dicen mucho. Pero Caroline solo tiene 16 años. Además, está a punto de descubrir todo esto por sí misma. Se enamorará e intentará construir una vida con alguien. Si me voy, ¿qué mensaje le estoy dando?
Anàlisi de pros i contres. La decisió està clara, però qualsevol altra decisió també hauria estat una bona decisió, Maria?
Totes les decisions tenen conseqüències, sempre. Llavors, ella està fent un anàlisi molt xulo amb ell. O sigui, que sigui quina sigui la decisió que prengui, doncs està com valorada, no? Està valorant el marxar amb ell... Ell intenta doncs, que prengui aquesta decisió, però també està comprenent, no? On viu, quines són les seves necessitats, quina és la seva realitat. No? És molt interessant aquesta generositat de vida d'aquesta dona. Generositat de vida en el sentit de sense compassió, sense tristesa ni melancolia, però analitzant amb molta realitat, no, la situació i aquesta valoració real i verídica d'una situació no es fa massa habitualment. Llavors és un bon exemple.
Posar la balança i veure cap a on s'inclina.
Sí. Sí.
Posar balances. Aquesta pel·lícula està basada en una novel·la del mateix títol, Els ponts de Madison, tot un clàssic. Maria Palacín, la continuarem analitzant en el següent capítol. Moltes gràcies.
Molt bé.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
La varietat dels vins no redueix el seu color o el seu gust de blanc, rosat, negre, escumós. Va una mica més enllà perquè també està relacionat amb el procés d'elaboració des de que està a la vinya fins que acaba finalment embotellat. I aquí entren doncs, nombrosos factors que com a resultat doncs, donen nombroses variacions diferents com són els vins convencionals, els ecològics, els naturals, els biodinàmics. Parlem d'aquest procés i d'aquests vins amb el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, què tal?
Explica'm, clar, aquí hi ha moltes coses a dir, eh? Tenim moltes varietats de vins i com dèiem ja comença per com tractes la terra.
Sí, sí, és indispensable, eh? Vull dir, el vi de fet neix a la terra, a la vinya, i a partir d'aquí doncs, hi ha una sèrie de processos que anem passant i llavors acaben doncs, embotellant el vi, però realment hi ha uns passos, que ara en parlarem, i que això identifica molt determinats tipus de vins i posem segells i etiquetes en l'estil de vi.
Parlàvem de passos. Comencem pel primer. Quin és el primer pas?
Bueno, el primer pas, ara jo volia entrar a parlar una miqueta dels diferents segells o tipus de vi que sí? Podem trobar al mercat. En aquest cas parlem dels més tractables, més que res perquè tenen una certificació oficial, i parlem una mica, comencem amb els vins ecològics.
Vins ecològics. Molt sí. De moda, això, actualment, eh?
Sí, sí, sí. Això passa no només amb el vi, qualsevol producte agroalimentari. També avui en dia anem a comprar a les botigues, als supermercats, on sigui, i sempre ens fixem, doncs, que no sé si t'has fixat que porta aquell segell, aquella certificació, aquella fulla verda que sí. Fica eco o fica bio. Doncs això amb el vi tampoc és una excepció. En aquest cas, els vins ecològics tenen un segell de la Unió Europea que el que fa és regular l'ús de productes químics a la vinya. O sigui, s'eliminen completament els herbicides plaguicides i els productes d'abonament sintètic a la vinya i hi ha un màxim de productes químics que es poden aplicar. A partir d'aquest màxim doncs, ja no està permès.
Si ho superes ja no pot ser ecològic, ja no tens el segell, eh? Això porta
correcte.
Controls, eh?
Sí, 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 molts controls i impostos de pagament també.
Doncs aquí tenim els vins ecològics, eh? Una mica de presentació, però d'aquests vins ecològics, com dèiem, hi ha també variants, no? O...
Bueno, llavors hi hauria un altre grup, que seria els vins biodinàmics.
Biodinàmics.
Que aquests són vins elaborats a partir d'un principi d'agricultura biodinàmica que va crear un filòsof austríac que es deia Rudolf Steiner. I ell es basa en productes amb l'antroposofia, que per ell la Terra està amb equilibri al sí. Cosmos, el que és la terra,
molt filòsof,
amb l'animal i amb un vegetal.
Vale.
Llavors es basa molt amb els moviments dels planetes, amb els cicles de la Lluna, i llavors també tracta la vinya com una manera doncs, de curar-la a través de plantes, homeopatia, tot productes naturals, fa servir uns compost a la vinya. Llavors és una manera, doncs, és una filosofia de vida, un estil de vida, que hi ha molta gent que és una tendència que molta gent doncs, s'hi ha abocat.
Tot el producte químic queda fora, dels vins biodinàmics?
Sí, 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 sí.
Bé, els ecològics també, o pot haver-hi una mica, eh?
No,
comencem a veure diferències.
Màxims, eh? Els biodinàmics no, i llavors la certificació, aquí és un certificat que es diu Demeter, que també està dintre, tot està regulat, això.
Per tant, tenim els ecològics i els Demeter, que provenen dels biodinàmics, eh?
Sí, ens correcte.
Ens estem aquí centrant. Però bé, no són els únics, eh? També havíem dit els vins naturals.
Sí, que aquest és una mica més complicat perquè, de fet, és una etiqueta que no m'agrada massa perquè sembla que aquests són naturals, ara s'hagin de ser doncs, antinaturals o artificials.
No?
Uh-huh. En aquest cas, no. Aquests no tenen certificat oficial, sí que existeix una associació de productors de vins naturals, però d'alguna manera no està massa regulat tot. Jo en dic els vins no, els vins sense.
Els vins
sense
no.
Sense enologia, perquè realment aquí no estan ni filtrats, ni clarificats, ni es permeten llevats seleccionats, no veieixen en fusta, i llavors el més important en aquest cas que seria que no afegeixen sulfits, no porten sulfits afegits.
Uh-huh.
Sí que hi ha els mínims, perquè tots sabem que tots els productes que pateixen una fermentació, com pot ser el vi, la cervesa, el pa, doncs ja desprenen una quantitat mínima de sulfits.
Ja és propi, eh?
Sí, però en aquest cas no n'afegeixen. Els vins naturals està permès un màxim de 20 mil·ligrams per litre de sulfits totals.
Però això també pot portar algunes conseqüències negatives en aquest sentit? Perquè, clar, si realment el vi es tracta amb coses, és per algun motiu, suposo, no?
Sí, sí, perquè realment la funció, en aquest cas, dels sulfits, els derivats del sofre, és que s'utilitza com a... té unes propietats conservants, antifúngiques, antimicrobianes i antioxidants. Uh-huh. Clar, quan tot això no ho posem, realment has de ser molt pulcre, tant a la vinya com al celler. Qualsevol bactèria que puguis tenir, això el vi es contamina. Llavors, sí, és veritat que ara hi ha un gran discurs en aquest sentit, perquè molts vins, a vegades naturals, els tastem i llavors sembla que tot s'hi valgui. I a vegades els vins doncs, poden tenir l'acetaldehid molt elevat, o pot tenir una segona fermentació, o poden tenir doncs, qualsevol petit defecte, que per ells són virtuts, però realment són defectes que, propis de l'elaboració del vi. Llavors, per això et deia que són temes una mica, a vegades,
complicats,
són molt ultradefensors, no? I altra gent no hi està tan d'acord. Però, bueno, òbviament els sulfits sembla l'element principal i per mi no és un element principal. Els sulfits en porten les conserves, en porten els embotits, en porten molts productes que ens poden trobar, els crustacis, els fruits secs. Llavors, els sulfits afecten principalment la gent que té al·lèrgies amb els sulfits. Però la gent que no tenim al·lèrgies amb sulfits o no tens cap problema amb els sulfits, vull dir, mentre no siguin dosis molt elevades, que el vi no importa, no ha de tenir cap problema per la salut.
Això sol passar, no? Potser molta gent no sap ni què és un sulfit, però tu veus allò, sense sulfits, i dius, ai, mira, que natural, no? I m'emporto aquest. Vull dir que realment també hi ha com una mica de desconeixença, no? Entorn a tot aquest món. Jo no sabia que hi havia aquestes diverses varietats de vi, per tant, queda com amagat per al consumidor, diguéssim, que ha de conèixer una mica a l'hora de comprar.
Sí, hi ha una tendència que òbviament no hem d'obviar, que és la que representa beure vins més sants, més digestius, vins sense maquillatge enològic i amb la mínima química possible. Això tots anem amb aquest camí, sí. Jo ho entenc perfectament. Però a mi el que me molesta és quan això és una eina de màrqueting o de venda, és un argument de venda, no? Que sembla que avui en dia molta gent es pugi al carro sense creure realment, perquè això és una cosa que has de tenir molt interioritzada i has de creure molt en aquest... parlo des del productor, del punt de vista del productor. Uh-huh. Però hi ha gent que ho fa perquè és tendència o perquè és moda. I realment no ha de ser així, perquè el món del vídeo crec que va molt més enllà i en aquest cas els sulfits per mi és un tema totalment prescindible, vull dir que no és el més important al món del vi.
Aquí també parlem de l'elaboració, no? Tema maquinària que s'utilitza és igual en totes aquestes varietats de vins que l'igual que la convencional o hi ha varietat?
A veure, aquí principalment el que és els vins convencionals, uh-huh, i els ecològics, aquí en el celler tot està permès, o sigui, les conservacions, els recipients, el filtre de clarificar, aquí no està regulat, aquí es pot fer el que un enòleg vulgui. Biodinàmica, per principis, on s'entén que el vi no ha d'estar tan, entre cometes, maquillat o tan transformat. I en natural serien els hamis, no? Serien els més, en aquest cas, els que el mínim possible, es toqui el vi el mínim possible, o sigui, que no hi hagi interferència entre la terra i l'enòleg, que realment l'enòleg sigui el fil conductor, però que aquí no hi hagi masses variacions, que es toqui el mínim possible el vi.
Per tant, el procés és com més natural dintre de la mateixa paraula,
sí,
no? Més artesà, diguéssim.
Sí, sobretot s'envelleix el vi doncs, amb àmfores, uh-huh, amb formigó, miren de no tocar inoxidable, miren de no tocar fustes. Llavors, en aquest cas, el vi, com menys cosa li aporti el de fora, doncs millor.
Tu ets sommelier, hem parlat ja de cates algun dia. Estàs davant d'un vi ecològic, d'un vi biodinàmic, d'un vi natural, d'un vi convencional. Es nota la diferència? Com es percep?
A veure, jo et diria que d'alguna manera el convencional i l'ecològic, en aquest cas, no hi ha diferències. Uh-huh. Sempre parlo, clar, és que no es pot generalitzar massa, perquè...
Sempre hi ha inputs, sí, i marques i...
La biodinàmica, en aquest cas, són vins... d'alguna manera com més salvatges, i els naturals en aquest cas serien els vins que potser sí a l'hora del tast podríem dir que es detecten fàcilment, perquè segurament no estan tan ben fets, no estan tan ben delineats, són vins més lliures, vins menys encorsetats, i sempre tenen tenir alguna cosa que els delata, no?
Per tant, tenim aquí varietats des de la terra fins que acaba l'ampolla i segons el procés d'elaboració que es porti a terme, doncs tenim diversos resultats que, com ara en Rafel ens deia, alguns es poden fins i tot notar al paladar aquesta diferència. Però bé, també m'agradaria, abans d'acabar, deixar clar que els vins convencionals, tot i que s'utilitzin certes coses a la terra i això, no estem contaminant ni són coses artificials, eh? És el vi que amb el mateix raïm que surt de la terra.
I tant, és un producte de la terra i no, ara no ens hem d'espantar. Portem tota la vida bevent vins convencionals amb química, sempre està clar que dosis, entenc que siguin dosis baixes, però no és cap problema per la salut, no us espanteu.
Doncs sigui quina sigui, aneu a beure vi i feu una copeta al dia, que com sabeu, en Rafel ens ho recomana. Per cert, ens portes alguna recomanació avui?
Sí.
Quina tant. És? Endavant.
Doncs avui que parlem una mica del moviment natural, doncs us recomanaré un vi de l'Empordà, és un vi d'Agullana, un celler petit, un microceller que es diu Còsmic, i parlem del seu Valentia. El Valentia és un vi blanc fet en canyena blanca i en aquest cas és un vi que segueix l'agricultura biodinàmica i també en aquest cas doncs, es podrien conservar en vi natural perquè no fessin sulfits.
Perfecte, doncs ja tenim la nostra recomanació de la setmana, ja sabeu, aquesta nit a fer-vos una bona copa de vi. Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, un plaer.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimarts, dia 3 de desembre. Anem a Tarragona, al Campus Catalunya. Avui a les 7 de la tarda hi ha un espectacle poètic de proximitat que es titula Espais enllà i que permet escoltar en directe alguns dels textos clàssics que formen part del mapa literari català. La lectura acompanyada de fotografies dels autors i dels paisatges també es combina amb l'audició de poemes musicats. Una activitat, doncs, aquest espectacle poètic de proximitat que trobem avui, com dèiem, al Campus Catalunya de Tarragona a les 7 de la tarda. D'altra banda, si continuem a Tarragona, destaquem que a les 8 del vespre a l'antiga audiència hi ha el Festival Internacional de Cinema, el REC, aquesta 19a edició del REC que comença avui i s'allarga fins al 8 de desembre. A les 8 de la tarda hi haurà l'inici d'aquest Festival Internacional de Cinema REC, com dèiem, a l'antiga audiència a les 8 del vespre. I dins d'aquest festival destaquem també que a les 10 de la nit es podrà veure Cuerdas, una òpera prima del director tarragoní José Luis Montesinos, que comptarà amb la presència del director i l'actriu protagonista donant el tret de sortida al Festival Internacional de Cinema al REC de Tarragona. Anem ara a Reus, al Casal de Joves La Palma, a les 6. Hi ha un taller de creació musical, bases, ritmes, efectes, ingredients que s'aprendran en aquest taller per poder crear els propis temes. Una activitat, com dèiem, al Casal de Joves La Palma, a les 6 de la tarda a Reus. I també a Reus, a les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, tenim un drama rural irlandès. Julio Manrique dirigeix La reina de la bellesa de Lynn, òpera prima. Amb aquesta obra l'espectador es trasllada al comtat de Galway, al petit poble de Linan, i malviuen en Mac Follan i la seva filla Maureen, una peça teatral que ens parla sobre la solitud, la sinceritat i les relacions entre les persones i la família, com moltes vegades repetim els errors i fracassos d'aquells que han vingut abans que nosaltres. Julio Manrique, que debuta com a director en aquesta obra que narra rancors i relacions tòxiques a la Irlanda profunda. Serà això avui a les 9 del vespre al Teatre Fortuny de Reus. Destaquem també que a Valls a les 8 del vespre als cinemes ballencs tenim la projecció del documental Bangkok i Japó, com dèiem, a les 8 del vespre al cine de Valls. I pel que fa referència a les exposicions, aquest dimarts destaquem la que trobem al pati del Palau de la Diputació de Tarragona, una exposició que porta per títol Mediterrània i on es vol mostrar la història del mar Mediterrani. Es pot visitar de manera gratuïta de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 del vespre, també dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia i els festius estarà oberta d'11 del matí i fins a les 2 del migdia. Destaquem també la col·lecció d'aquarel·les que trobem a l'Espai Nautilus de Tarragona, una exposició de David Carnicer, porta per títol Memòries d'un futur, música per miops, una exposició que vol fer reflexionar l'espectador sobre les petjades del temps. Es pot visitar en horari de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda fins l'11 de gener. I al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona trobem l'exposició Joana Viernés, moda a peu de carrer, una mostra que conté reportatges inèdits d'aquesta pionera en l'àmbit de la fotografia de moda. L'horari de visita és de dimarts a dijous de 10 del matí a 1 del migdia, divendres i dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda i diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia, una mostra que podem visitar fins al 12 de desembre. Seguim recomanant més exposicions. Aquesta la trobem a Cambrils, a la sala Espai al Pati, al Centre Cultural. Una exposició que porta per títol Defensores del Cos Territori. És una mostra de fotografia d'Esther Pérez Berenguer. Es pot visitar en horari de dilluns a divendres de 10 del matí fins a les 10 de la nit i la podem visitar fins al 3 de gener. I la darrera mostra que destaquem avui la trobem al Museu de Valls. Realismes a Catalunya 1917-1936 és una exposició que podem veure de dimarts a dissabte d'11 de matí a 2 de migdia i de 5 a 8 de la tarda, diumenges i festius d'11 a 2 i la podem veure fins al 19 de gener. Cal dir que els dies 1 i 6 de gener aquesta exposició estarà tancada.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.